y sometida a los deseos de los nacionalistas, como ha sido desde su inicio.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
Son las 7.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez i avui comencem parlant de bones notícies entre cometes. Ja hi començàvem el programa parlant del gran incendi del Baix Ebre. Avui hem de parlar d'estabilitzat ja aquest incendi del Baix Ebre, on només es manté el confinament a Paüls. Els bombers avisen que encara hi ha feina per donar el foc per controlat i es manté un confinament flexible a Paüls. Aquest incendi del Baix Ebre ja té tot el perímetre estabilitzat després de que dimecres al matí els bombers hagin pogut atacar els dos punts de difícil accés per on podia créixer. El cap d'intervenció dels bombers ha avisat aquest migdia que encara hi havia molta feina a fer per extingir un incendi i per això mantindrien tot el dispositiu. Els bombers també estan pendents de les tempestes previstes per aquesta tarda a la zona. Segons el cap d'intervenció dels bombers, l'únic element que pot generar intranquil·litat perquè no se sap si portarà aigua o serà una tempesta seca. Tot i això, les previsions meteorològiques apunten que les tempestes no arribaran a la zona de l'incendi. De moment, com dèiem, es manté el confinament flexible a Paüls perquè per la carretera d'accés hi ha molt de trànsit de vehicles d'extinció, però es permetrà la mobilitat en casos de necessitat urgents. També hem de recordar que, segons les últimes dades, el foc ja ha cremat 3.321 hectàrees, la majoria terreny forestal, un 35% de la superfície cremada és dins del Parc Natural dels Ports. Pendents de la investigació, òbviament, de les causes d'aquest incendi, tot apunta que no seria un incendi provocat, però ens hem d'esperar per saber què ha passat, perquè la investigació diuen que és complexa, però que ja s'ha pogut determinar una àrea d'inici del foc i que no és agrícola. Hi han treballant un equip conjunt de Mossos d'Esquadra i d'agents rurals, i tot i que no es descarta cap hipòtesi, s'ha descartat que l'origen fos un llamp perquè no hi ha hagut tempestes aquests dies en aquesta zona. Pendents, com sempre, de com està hores d'ara aquest incendi, però la bona notícia és que està controlat i que s'espera que ben aviat la cosa vagi a menys. Com dèiem, la linterna COPE Catalunya comença ara i, com sempre, comencem amb informació de servei.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció, perquè demà dijous la inestabilitat atmosfèrica anirà augmentant progressivament fins al cap de setmana amb l'entrada d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que farà augmentar la possibilitat de precipitacions i fins i tot la possibilitat de que vagin acompanyades de fenòmens violents. Aquest dijous al matí ja descarregaran ruixats a la Costa Daurada, mentre que la resta de Catalunya hi hauran grans clarianes i fins i tot molt de sol a l'Alt Pirineu. I a la tarda els ruixats i esporàdicament les tempestes s'augmentejaran al nord de Catalunya i localment podran anar acompanyats de calamarsa. Així que molta precaució. Com precaució també a les carreteres. Recordem que hi ha molta gent que està de vacances, que s'està movent per les carreteres, i també hi ha gent que continua treballant i fa servir el vehicle, i també, com no, els transportistes, no, els camions i furgonetes. Des del Servei Català del Trànsit es dona la informació d'última hora de les carreteres. La Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comenta algunes de les principals afectacions, com sempre molt habituals a aquesta hora de la tarda. A la C58 trobem algunes aturades, algunes cues intermitents entre Montcada i Reixac, més o menys a aquesta altura, en sentit Barcelona, amb 3 quilòmetres de cua. També en aquest mateix tram, a la C33, amb pràcticament uns 4-5 quilòmetres de lentitud. Aturades també molt parcials a la C32 i a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en sentit sud cap a Tarragona, amb 2 quilòmetres més o menys de retenció, circulació amb retencions, i també algunes aturades, però molt puntuals, a la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, amb 2 quilòmetres de cua. I també, com és habitual, doncs, retencions a la Ronda Litoral, a la B10, més o menys a l'altura del port, més o menys, al fòrum, amb un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. Això, de moment, és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Lorena, per la informació. I atenció, perquè avui a la cadena COPE us donem a conèixer el primer centre d'atenció primària que ha impulsat un projecte d'acompanyament a persones amb discapacitat visual. Sí, ja era hora. I on és? Doncs és el CAP de Cerdanya de Barcelona. Ens ho explica d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Bazar El Regalo, cumplimos 50 años a tu lado.
Y para celebrarlo, Combi Hire, antes 749 euros, ahora por solo 499, ahorras 250 euros.
¡Increíble! Hasta 350 euros de ahorro con nuestro plan Renove en electrodomésticos.
Bazar El Regalo, cada día más cerca de ti.
Oftalmologia al dia. Un nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis tots els dilluns a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I si tens o dubtes o consultes, 93 301 3003 o radioconsultavision@gmail.com. El doctor Vivar Badia respon.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'equip d'atenció primària a Cerdanya, situat al barri de l'Eixample de Barcelona, s'ha convertit en el primer CAP de Catalunya a implementar un programa d'atenció integral per a persones cegues o amb discapacitat visual greu. Aquest projecte innovador és fruit d'un acord amb l'ONCE i marca un abans i un després en l'accessibilitat i la qualitat de l'atenció sanitària per a aquest col·lectiu. Podem dir que és un primer pas cap a una sanitat realment inclusiva. El que s'ha fet a l'EAP Cerdanya és formar tot el seu personal, tant d'infermeria com d'administració, per poder atendre aquestes persones amb discapacitat visual, per ajudar-los a moure's pel centre d'una manera segura i en plena confiança. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. Aquesta formació que han rebut els professionals de l'EAP Cerdanya abasta des del coneixement dels diferents tipus de discapacitat visual fins a tècniques de guia per facilitar la mobilitat dins del centre, passant per pautes de comunicació efectiva i la identificació també d'obstacles. I quin és l'objectiu? Doncs que els pacients se sentin segurs i es puguin moure amb la màxima autonomia possible en un entorn mèdic, doncs, que moltes vegades és desconegut. La Maite és és una d'aquestes pacients, usuària a més de l'EAP Sardenya. Ella diu que està encantada amb aquest servei perquè fins ara tenia alguns problemes quan havia d'anar al centre.
Se nos hacía difícil desde que entramos en el centro, que no vemos el tote, donde tenemos que sacar el ticket, hasta que llegamos a la consulta, que nos llaman por una pantallita, que tampoco vemos el número de la pantallita. Entonces, bueno, pues desde ahí salió esta iniciativa y bueno, se nos ha abierto una luz.
I ara, gràcies a aquest projecte pilot, quan arriba, doncs hi ha una persona que li fa tot l'acompanyament des del mateix moment en què entra fins que surt. I la Maite ens ha explicat com funciona.
Siempre se coge una cita día antes, ellos ya lo saben, y a la hora prevista, que ya tenemos que llegar, ya llegamos, y desde que llegamos ellos ya nos acompañan al tote, él nos ayuda a sacar el ticket, y ya directamente nos acompaña hasta la puerta del médico, y ahí ya él ya con un toc-toc llama a la puerta, y ya enseguida que el médico esté disponible, pues ya me hace pasar a mí. Salgo, está la persona que me ha acompañado desde que entré, y ya me acompaña hasta la calle.
Com explica la Maite, aquesta prova pilot a l'equip d'atenció primària a Sardenya està sent molt positiva. És una experiència pilot que durarà un any. Després es farà una avaluació i, si tot va bé, es podria extendre a altres centres i fins i tot a hospitals Yolanda.
Sí, aquest és el desig, com ens ho ha reconegut l'Enric Botí, que és el delegat de l'ONCE a Catalunya, perquè, clar, a la pràctica el sistema sanitari actual no és inclusiu. Les persones amb alguna discapacitat visual, però també d'altres, no es poden moure pel centre sanitari de la mateixa manera que la resta de la població. Hi ha moltes barreres, encara que gràcies a aquesta prova pilot podrien començar a desaparèixer.
Bàsicament són problemes de senyalètica. Ens costa molt trobar taulells, trobar els rètols per saber quina consulta és, o el problema més gran que tenim ara és el torn, no? Tu entri aquí, diu una màquina, agafi el tiquet. Com vols que agafi jo el tiquet de la màquina, si no veig la pantalla? Clar. I quan tens la sort que tens el tiquet, segui aquí i esperi que per aquella pantalla sortirà el seu torn. Quin torn, no? Llavors, això que t'explico amb clau d'humor no és humor. Sí.
La voluntat és que el govern se n'adoni que les persones amb alguna discapacitat necessiten un suport puntual per garantir que poden accedir al sistema sanitari doncs, en igualtat de condicions. I hi ha un element que és la tecnologia, que s'ha introduït a la majoria de centres, però el que s'hauria d'aconseguir, segons l'Enric Botí, és que aquesta tecnologia també sigui inclusiva.
Sigui també una tecnologia inclusiva, que aquests torns, aquestes pantalles que hi ha, que diuen el número 26 pot anar al despatx 40, doncs que comptes de dir-m'ho només visualment, m'ho pugui auditivament també, no? El que hem d'intentar és que la tecnologia serveixi per tothom i que no exclogui a cap ciutadà que hagi d'anar a la sanitat pública.
Ja ho deies abans, que aquesta prova pilot durarà un any i després ja es veurà si s'extén a altres centres. Per l'Enric Botí seria una molt bona notícia que arribés també als grans hospitals.
Que els hospitals, especialment les grans superfícies hospitalàries, tinguessin serveis d'acompanyament per a aquelles persones que tenim una discapacitat, que són persones dependents o que són gent gran, que no pot anar sola al metge perquè li costa d'entendre o no sap com arribar. D'aquesta manera faríem que aquests tres col·lectius, que són molt numerosos i molt importants, tinguessin un accés amb igualtat d'oportunitats a la sanitat pública.
I per què aquest projecte ha començat a l'EAP Sardenya i no en un altre centre? Doncs perquè ha estat iniciativa d'ells, que es van posar en contacte amb l'ONCE. Hem de dir que l'EAP Sardenya té gairebé 20.000 usuaris assignats i s'ha consolidat com un referent dins del sistema sanitari català gràcies a la seva aposta per la recerca, també per la innovació, i ara també doncs, se situa com a referent en protocols inclusius com és aquest recent acord amb l'ONCE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La Linterna.
COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
El nou model de recollida d'escombraries de Girona, implantat des del maig del 2024, ha generat un gran malestar entre els veïns i comerciants, tot i que l'objectiu del sistema era augmentar el reciclatge fins al 70% l'any 2030. La realitat actual és que les escombraries s'acumulen pels carrers, especialment al voltant dels contenidors, la qual cosa crea una imatge negativa i incòmoda per la ciutat. Aquesta situació ha provocat una campanya popular que ja ha recollit més de 5.000 signatures reclamant canvis. L'Ajuntament atribueix el problema a la deficient gestió per part de l'empresa concessionària Girona Més Neta, però també destacant l'incivisme de certs veïns que deixen les bosses i residus voluminosos fora dels llocs establerts. El sistema combina contenidors tancats, porta a porta, contenidors mòbils i d'emergència, però la seva complexitat i la manca d'incompliment estan convertint aquesta nova recollida en un fracàs. Avui hem pogut parlar a Herrera Cope amb la Carme Castells, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Narcís de Girona, i ha pogut parlar amb la Sara Sánchez.
Carme Castell ens explicava que, a banda dels problemes que està comportant el nou model de residus a la ciutat, l'incivisme és un dels problemes més grans. Segons la presidenta, la gent no està involucrada en el nou model de reciclatge i les campanyes de conscienciació no han tingut l'efecte desitjat.
El problema són els incívics. O sigui, jo no t'he dit que la gestió s'hagi fet bé des d'un començament. Potser no s'ha fet tan bé com caldria, però sí que és veritat que hi ha moltíssima gent, doncs que ja ni es molesta ni obrir els contenidors.
Tot i això, la pressió ciutadana de que millori aquest model pioner a la ciutat ha comportat que l'Ajuntament comenci a posar més mesures sobre un problema que, segons Peuella, és més de planificació que de gestió.
L'Ajuntament està posant mans i mans per poder-ho solucionar. A veure, les coses que es comencen malament acaben malament. Aquest contracte no es va fer bé des del moment. Llavors, ara el que està intentant l'Ajuntament de Girona és que, per exemple, si abans teníem orgànica 2 dies, doncs ara que el puguem tenir 3. Abans teníem un dia vidre, doncs ara es posarà un contenidor de vidre obert. Ells estan intentant de facilitar les coses a la gent.
Encara que la Carme i els veïns de Girona esperen que amb aquests canvis la ciutat estigui una mica més neta, continuen reivindicant que el model és ineficaç i està deixant una de les pitjors imatges de Girona, bruta, desendreçada i amb noves plagues.
Avui és un plaer saludar a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, en Sergi Cot, que és el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona. Senyor Cot, què tal? Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres. Escolta'm, què està passant exactament amb el tema de les escombraries a Girona? Quin és el problema?
Bé, tal com heu dit al principi, doncs és un procés complex, és un procés doncs, que implica el dia a dia de la població, implica el 100% de la població, i a més és un canvi cultural. Nosaltres sempre hem dit i insistit que no és fàcil, no és el mateix per tothom, en funció de la teva realitat, en funció de molts indicadors. El que sí que és clar és que cal ser una responsabilitat col·lectiva, la gestió dels residus, i doncs també haver-hi tots uns reptes associats a una millor gestió dels residus a les ciutats, cal fer aquest canvi. A més, aquest canvi ve per complir una normativa europea que marca uns objectius, marca unes exigències d'augmentar la recollida selectiva a les ciutats, però també de començar a plantejar taxes, diguéssim, de pagament per generació, que es diu, que és qui ho fa pitjor pagarà més i qui ho fa millor pagarà menys. Aquesta és la lògica de la Unió Europea, diguéssim, i també una mica doncs, del sentit comú. I a Girona ha arribat, tal com heu comentat, doncs, a través d'un nou contracte que es va signar fa un temps i que doncs, vam començar a implementar el 2024, al maig, paulatinament, en funció de cada barri de Girona, les seves peculiaritats, doncs té un model o un altre, com he comentat, porta a porta, contenidors intel·ligents, àrees temporals, etc. Llavors, això és una complexitat molt important per les tres, diguéssim, els tres actors o agents que operen en aquest canvi, que són, bàsicament, l'empresa 100% concessionari del servei, també l'Ajuntament, nosaltres, doncs, la nostra responsabilitat en un servei privat és doncs, fer que funcioni, fiscalitzar, estar-hi molt a sobre i acompanyar-me tot el que sigui possible, però també i sobretot per la ciutadania, no? També vaig deixant amb aquesta una mica amb aquesta idea que comentava, que no és igual per tothom. Llavors, l'Ajuntament, nosaltres sí que estem en un punt ara doncs, de canvi, s'ha acabat tota la implementació un any després, i ara estem començant a observar certes coses, tendències, etc., que ens permetran fer canvis i modificacions per flexibilitzar i millorar o facilitar el dia a dia dels ciutadans de Girona. En aquest sentit, sí. Aquests canvis, i què n'hem fet de canvis? És a dir, hem fet canvis, més potser podríem dir que hem posat algunes tiretes en alguna cosa que no estava ben dimensionada o que estava o que quan passes la teoria a la pràctica, perquè amb una cosa tan complexa no és pas fàcil, ni a Girona ni enlloc, perquè també segur que coneixeu doncs, que hi ha moltes altres ciutats i pobles que també estan fent aquest canvi. Llavors, bé, a Girona ens trobem amb això, ens trobem doncs, que hi ha veïns i veïnes, doncs, evidentment, enfadats i tenen molta part de raó, sí, sí. Però també hi ha uns altres que tenen una part important, com és l'augment de l'incivisme que hi ha a tots els barris. Hi ha sigut, és una resposta innata i natural per al camp, això és una tendència que hem observat, després es va alleugerint, però és veritat que és una cosa que ens preocupa, que hem d'intentar remar tots plegats.
Per part de la majoria del comitè d'empresa de Girona Més Neta denuncia les condicions precàries de la plantilla. Els representants dels treballadors han advertit que estan patint directament aquestes conseqüències, com deies tu, de les exigències europees i la passivitat dels ajuntaments, i la decisió d'implantar un servei d'aquestes característiques basant-se únicament en planificacions de despatxos ha demostrat ser irresponsable i poc realista. Què tens a dir-li al comitè d'empresa de Girona Més Neta?
A veure, jo amb el comitè d'empresa de Girona Més Neta ens hem reunit diverses vegades, igual que també amb la plana directiva de l'empresa, i jo puc entendre les seves demandes. Ens va arribar, evidentment, vam analitzar el comunicat. Sí que hi ha moltes qüestions que nosaltres hem vist. A més, hem fet seguiments, tant jo com l'alcalde, diverses vegades, serveis in situ, al matí, a la nit, al vespre, a diferents serveis que hem anat fent, i més que anirem fent, un seguiment, diguéssim, in situ. I nosaltres entenem que hi ha moltes qüestions doncs que són correctes, que tenen la seva lògica. És veritat doncs, que hi ha moltes mancances en aquest sentit, però també nosaltres, com a Ajuntament, insisteixo, és un servei 100% privatitzat. Nosaltres també la feina que podem fer fins on la podem fer. En aquest sentit, també estem intentant doncs, buscar un encaix per poder desencallar certes coses a nivell de conveni, a nivell de certs temes, i poder acompanyar en aquest procés. Però la nostra actuació en aquest sentit és molt i molt limitada.
Entenc. Ara mateix, quina és la fotografia, Sergi, de com està actualment la ciutat de Girona? I, a més, estem en una època, jo ja no dic pel tema dels turistes, perquè, òbviament, la gent que hi viu, això provoca pues, una sensació horrible, més dolorosa, amb aquestes calors que estan fent, no? La imatge de Girona es veu malmesa, no?, per fets com aquests, no?, de veure escombraries allà al voltant dels containers allà, sin ton ni son. Aquesta imatge no es pot mantenir, per salubritat primer.
Efectivament, aquesta imatge actual no es pot mantenir, i com que no es pot mantenir, nosaltres ja des de fa uns mesos, insisteixo el que deia abans, primer s'ha d'implementar tot l'any, que això ja ho vam acabar el maig, juny d'aquest any, fa escasses setmanes, fins que no teníem tot el sistema implementat, jurídica, econòmica i tècnicament és impossible fer canvis a gran escala, és literalment impossible. Llavors, això ho han dit, insistit i ho han fet públic, i a partir de llavors, i amb molts mesos d'antelació treballant els serveis tècnics de l'Ajuntament, en aquest cas d'Acció Climat, feina bestial i que sempre que puc aprofito per agrair-los la feina, perquè no és gens fàcil, de debò. En aquest sentit, nosaltres ja hem fet alguns canvis, hem fet unes propostes, fa uns dies vam sortir amb l'alcalde, per exemple, flexibilitzant la qüestió del vidre, que ara recuperarem el contenidor de vidre per poder facilitar al màxim. Hem pogut encaixar això en aquest immens i sagrat contracte que tenim actualment, però també en vindran més. És a dir, hi ha una obertura extra d'un dia doncs, de la fracció residu, un altre dia també de la fracció rebuig, i avançarem cap aquí els propers mesos. Hi haurà una quarta modificació del contracte, perquè a vegades sembla, jo parlo amb molta gent, i sembla que l'Ajuntament no estigui fent res d'això, si ho estigui mirant des de lluny. Doncs a dia d'avui, a un any d'implementació, hem fet 3 modificacions d'aquest contracte, que això porta molta feina, i molta anàlisi, moltes dades i molts estudis, i ara vindrà la quarta, que la quarta serà la primera, podríem dir, a més gran escala, que és la que ens ha permès doncs, fer en el moment on ens trobem ara. Era impossible canviar enmig d'una implementació. I llavors, la situació actual no és bona, tampoc ha sigut bona el darrer any, és a dir, no és una cosa que sigui ara perquè és estiu i com comentaves els turistes o el tema d'olors i així, però és veritat que nosaltres hem actuat el màxim diligents possibles amb el calendari que teníem. Ara bé, jo vull fer una mica de focus enrere. A Girona estem així, Girona és la primera ciutat o la ciutat més gran de Catalunya que està assumint aquest repte. No serà l'última ni molt menys. De fet, fa 3 dies literal o 2, ahir o abans d'ahir, ens vam fer una trobada a Girona amb l'Agència de Residus, molts tècnics i regidors doncs, de diferents ciutats i pobles de comarques gironines. L'Agència de Residus està fent aquesta feina per tot el país, perquè hi ha moltes ciutats que entraran en aquest canvi, perquè comentava, van de respondre a una exigència, a una normativa europea, que l'única manera de poder-la complir o intentar complir-la per arribar a aquest 70% és fer aquest canvi de contenidors oberts i, per tant, diguéssim, anònims o podríem dir-ho d'alguna manera, no? Així, a fer una proposta o un model tancat i per això no es donen les targetes o per això es fa el porta a porta. Això no és una cosa gens nova, és a dir, els municipis, ara mateix hi ha 400 municipis de Catalunya que estan fent el porta a porta aproximadament, o models mixtos, com a Girona. Sí. Insisteixo, vindran més, perquè al final Girona ha sigut una mica la novetat, això té pros i contres, evidentment, perquè manquen referents, perquè és molt difícil fer aquest canvi en una ciutat doncs, de més de 100.000 habitants, però insisteixo que tenim l'Agència de Residus, amb molts altres ajuntaments, mirant-nos, observant-nos, i també analitzant què està sortint bé i què no està sortint mal, tan bé a Girona, perquè, per exemple, així com les imatges no són gens desitjables, els resultats de porta a porta estan siguent més que correctes i per tant, bueno, és una cosa que requereix temps i paciència, jo ho dic, requereix fer paciència, requereix fer modificacions per part de l'Ajuntament totes les possibles, requereix intentar reduir i eliminar l'incivisme, que és flagrant en alguns casos i tenim punts molt crítics, i això també crec que s'ha de dir i s'ha d'insistir, perquè seria molt injust per la gent que ho fa bé o que ho intenta.
Sí.
I en aquest punt estem, ara mateix, i segurament si parlem d'aquí uns mesos ens esperem una mica millor, i d'aquí més temps encara millor, i anar fent. És un procés lent, complex, desgastant per tothom, però aquí estem.
Doncs anirem parlant sobre aquest tema, òbviament, perquè els veïns estan farts, han recollit aquestes signatures que us han fet arribar a l'Ajuntament,
sí.
I esperem que entre tots plegats la cosa funcioni. T'agraeixo molt, Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, que hagis estat amb nosaltres, i el veïnat, doncs, paciència, i els marranos, que hi ha a tot arreu, que no es pot dir d'una altra manera, perquè això no és incivisme, has de ser marrano, llença les escombraries on cal. Deixar-les al terra és molt fàcil, però clar, si tu no hi vius davant del portal, escolta'm, si visquessis ja seria una altra cosa. Sergi, moltes gràcies. Sort.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, te suena, ¿no? Te suena seguro. Pero ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, que es tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'impuls de la rehabilitació energètica dels edificis a Espanya, especialment els d'ús residencial, és un dels principals desafiaments que afronta el país en matèria d'habitatge, però pot veure's agreujat per l'impacte de la potencial escalada del conflicte a Orient Mitjà, i això se suma a l'onada de calor que assola tot el territori. Avui volem parlar de tot plegat amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que és el senyor Lorenzo Viñas. Què tal? Bona tarda, senyor Viñas.
Molt bona tarda, encantat d'estar amb vostès.
Igualment. Escolti'm, més del 79% del parc edificat existent a Espanya té una qualificació energètica igual o inferior a la lletra E, que és de la més baixa. Què està passant?
És el parc d'habitatges que tenim, el parc residencial, és ineficient energèticament, majoritàriament. Van ser construïts el 42% aproximadament dels edificis, van ser construïts abans de 1980, que no tenien cap norma d'aïllament tèrmic. I el 44% van ser construïts abans del 2007, sense abans que hi existís el codi tècnic d'edificació, amb la qual cosa són edificis molt energèticament molt deficients. Clar, si contem que hi ha 25 milions d'habitatges a Espanya, vol dir que estem en unes taxes de rehabilitació ara en aquests moments del 0,15%. Poquíssim comparat amb les necessitats que té el país. Poquíssim.
I per què ha passat això? Qui no s'ha encarregat de que això no passés?
Bueno, bé, aquí no hi ha hagut un responsable, sinó una manera de fer les coses, un tipus de construcció que no es tenia en compte, no es valorava doncs, les necessitats energètiques dels edificis. I hem de tenir en compte que precisament els edificis és un dels elements més contaminants que hi ha, que més carbó estan emitent a l'atmosfera. Llavors, això es tenia en compte, més a més, el canvi climàtic que se'ns ve a sobre i que està generant unes necessitats energètiques extraordinàries, és per dir, escolti'm, hem de fer rehabilitació, hem d'imprimir una velocitat molt més elevada en la rehabilitació dels edificis que contemplin l'eficiència energètica. Indispensable. Indispensable.
El 2023, senyor Viñas, es van rehabilitar únicament 30.000 habitatges. Sí, això és una mitjana anual del 0,11 o del 0,15 total. Això és res.
Estem d'acord, poquíssim. Ara, realment, amb els fons Next Generation s'ha fet una estirat una mica i estem sobre les tasses del 0,18% en aquests moments. Ara hi ha el final de la vida dels Next Generation, de les subvencions, però estem igualment en tasses 10 vegades per sota del que haurien de ser. 10 vegades per sota del que són a França o a Alemanya, per exemple. Uh-huh. Llavors, això és un dèficit extraordinari que hem de corregir amb immediatesa. Perquè, com vostè deia al començament, sí, una modificació en el preu del petroli, del cru, generaria un increment de despesa per les famílies extraordinari per la climatització dels seus habitatges. Per això és molt millor invertir en la rehabilitació i en l'aplicació de mesures de sostenibilitat que no en mesures de consum d'energies fòssils, a més a més.
Clar, perquè en aquest tipus de situacions, elements habitualment considerats prioritaris, com és el confort tèrmic o la revaloració dels immobles, aquests passen un segon pla quan la pressió econòmica s'imposa, no? Per tant, reduir la dependència energètica del parc edificatori no és només una mesura d'eficiència, sinó també de prudència econòmica i de resiliència social.
Exactament. Nosaltres, els administradors de finques, estem promovent i recomanant a l'administració que hi hagi un esforç econòmic per continuar amb les subvencions, amb les ajudes en la rehabilitació, però mesures que, a més, han d'anar adreçades doncs, a un canvi en la mentalitat i en la conceptuació de les rehabilitacions sense edificis. A nosaltres, els administradors de finques, necessitem que l'administració, el govern, prengui una sèrie de mesures que ens ajudi a traslladar i a explicar, ho expliquem ja les necessitats, però necessitem que hi hagi una sèrie de mesures que siguin motivadores als propietaris dels béns immobles, de les comunitats de propietaris.
I a més que siguin creïbles, no? I assolibles.
Exacte, sí. De fet, nosaltres què diem? Pues que hi hagi bonificacions de l'IRPF o de l'IBI, més que diners de fons a fons perdut, de subvencions, que també deveria alguna cosa per motivar, però més que això, apostem perquè hi hagi una motivació de més llarga durada, una actuació més de més temps, que és pues, bonificacions en l'IBI, deduccions de l'IRPF quan se milloren les lletres de l'eficiència energètica. Tenim en compte que per l'any 2033 hem d'estar, els edificis de tota Espanya, han d'estar en la lletra D, Dinamarca.
Complicat, eh?
Complicadíssim i de molt difícil actuació si no fem un esforç tota la societat amb el govern al capdavant en treballar en aquesta línia. Per això és tan important que el govern, que la societat en general ens posem doncs, tots en aquesta exigència, perquè ens demana ja no només el planeta, ja no només la sostenibilitat i el futur del planeta, sinó, a més, l'economia de les famílies.
Sí, la nostra butxaca. Escolti'm, veritat que, clar, a vegades, quan parlem de burocràcia, perquè al final no acaba de deixar de ser burocràcia, són... tan complicats els paperams que simplificar els tràmits per facilitar i impulsar la rehabilitació energètica de les comunitats de propietaris hauria de ser més fàcil.
Clar, la simplicitat d'actuacions, aquesta és l'altra, vull dir, no hem de suavitzar, hem de facilitar, fer-ho més fàcil. A més, avui dia, amb la tecnologia al capdavant, tot es pot fer més senzill, no tanta activitat administrativa. Simplificacions administratives en la solicitud d'ajudes, donar-li més impuls a les oficines de rehabilitació. En el cas, el Col·legi de Barcelona té una oficina tècnica de rehabilitació per un acord amb la Generalitat de Catalunya, que ens ha permès doncs, facilitar l'operativa als avisadors de finques perquè treballen pels seus clients, les comunitats de propietaris. La llei de propietat horitzontal, l'adaptació de la llei i fer doncs, això, amb més facilitat d'operativa. I el que hi hagués un fons econòmic obligatori, és una altra de les recomanacions que estem fent. Tot plegat, la instal·lació de panels fotovoltaics per si sola no és una solució única, però sí que ajudaria també el que hi hagués l'autoconsum d'una manera generalitzada. Tot això és el que estem recomanant des del Consejo General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya i en el qual el Col·legi de Barcelona estem treballant fermament perquè això sigui una realitat.
Doncs havíem volgut posar el focus en l'urgència d'impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges i, com sempre, des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida hem tingut a bé a parlar amb el seu president, el senyor Lorenzo Viñas. Senyor Viñas, com sempre, un plaer. I si no, en tornem a parlar, bones vacances d'estiu.
Igualment, i moltíssimes gràcies per tenir-nos en la vostra consideració. Bones vacances,
gràcies.
Bon estiu.
Adiós.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va.
Como por miedo,
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus Plus.
Les 7 de la tarda, 38 minuts, i atenció, oftalmologia al dia. És un nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, aportarà llum sobre l'oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis, serà tots els dilluns a Herrera COPE Catalunya. I si tens dubtes o consultes, truca al 93 301 3003. 93 301 3003. O a radioconsultavision@gmail.com. El doctor Vivar Badia respon.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to.
es el momento de dar a conocer una vez más, un año más, los resultados de un análisis que ha realizado la OCU sobre los protectores solares. Este año se han centrado en productos de SPF 30 y además tienen buenas noticias porque en esta ocasión todos los que anuncian esa protección efectivamente la ofrecen. Además dicen que el método de OCU ya se ha convertido en norma ISO, que es obviamente es un espaldarazo para la metodología que utilizan los amigos de OCU. Enrique García, portavoz de OCU, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, me imagino que ese espaldarazo a vuestra metodología es muy importante, ¿no?
Pues sí, porque hasta ahora, bueno, pues había diferente forma de medir ese factor SPF. Bueno, pues quedaba lugar a polémica sobre cuál es el resultado. Al final, pues se ha hecho un método cuyas siglas es HDRS, que en realidad se llama, fíjate, espectroscopia de reflectancia difusa híbrida, que es una combinación de medición in vivo e in vitro y que al final para nosotros es el método más adecuado para conocer ese factor SPF y que por fin ya es un método ISO, es la nueva norma internacional ISO 23698 y esto es muy buena idea porque va a facilitar que todos los fotoprotectores que hay en el mercado se tengan que analizar de la misma manera y bueno, pues al final los consumidores tengamos más garantía de que lo que pone en la etiqueta sea real, ¿no?
Bueno, habéis escogido 14 productos, tanto solares, en loción, leche, spray, de marcas, tanto de supermercado y perfumería como de farmacia y para farmacia. Me gusta mucho porque a veces decimos, es mejor en la farmacia que en el supermercado o a la inversa. Bueno, sácame de dudas, ¿qué ha dicho ese análisis?
Bueno, pues lo primero que nos tenemos que felicitar porque esas cremas de SPF 30 protegen tanto como dicen. Es decir, en otros factores no, hemos analizado en otros años los factores 50 y esto no era así, este año sí, ¿no? Hay que decir que desde OCU recomendamos utilizar al menos un SPF 30 como factor de protección. Y esto es muy importante porque no nos cansamos de decir que hay que usar las cremas de protección solar en verano, hay que usarlas con generosidad y al menos esta crema. En ese sentido, pues mira, lo que pone en evidencia el análisis que no hay que gastarse un dineral en cremas, ¿no? Que hay una en concreto que tiene muy buena calidad, que es Submed de Mercadona Spray Solar de protección alta, que vale 6,48. Que hay otra, es Ciensa de Carrefour de protección solar en spray, que vale 6,49. Y que la mejor del análisis, porque ha resultado así, la crema del Decathlon, Suncream de protección Water Sweet Resistant, que vale 12,99 y es con diferencia la mejor del estudio, ¿no? Pone esto en evidencia que hay cremas baratas, que el consumidor tiene que elegir cuáles son las más adecuadas en relación calidad-precio, que nosotros este análisis lo ponemos a disposición de los socios, los consumidores, pues para que hagan una elección de un producto que no nos cansamos de repetir, que es necesario usar, sobre todo pensando en los niños, hay que usarlo con generosidad. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que aplicarlo una vez y varias veces, con una cantidad suficiente y que, bueno, pues escogiendo bien, pues no tiene por qué ser una protección cara, ni mucho menos.
En ese análisis que habéis realizado, como decíamos, en un laboratorio certificado, experto independiente,
por supuesto, valoráis
distintos aspectos, ¿no? Desde el factor de protección a la facilidad de uso, las propiedades de la crema, la composición, el etiquetado, ¿no? Y el impacto medioambiental.
También, mira, en estos análisis que se hacen, este es un análisis que no hace OCU solo, lo hace con un consorcio de asociaciones que están en el ICRT, que son asociaciones a nivel internacional que hacemos este tipo de análisis de forma conjunta, entre otras cosas también para que nos salga más barato, ¿no? Pero en un laboratorio, por supuesto, certificado, que cumple todos los requisitos, ¿no?, para realizar esas pruebas con absoluta garantía, ¿no? ¿Qué analizamos en este sentido? Pues hecho análisis del factor de protección, pero luego también tenemos, a la hora de establecer ese ranking, otros criterios, ¿no? También el tema de la facilidad de uso, que esto es muy importante para, pues sí, para quien adquiere un producto de este tipo, ¿no? Para ahí se hace un test de facilidad de uso, bueno, porque unos prefieren un formato de protector, otros otro, y es muy importante a la hora de elegirlo. Pero yo me voy a quedar también en el aspecto del impacto medioambiental, ¿no? Es muy importante porque el impacto de estas cremas, pues ya se ha visto que es elevado en el medio marino, ¿no? Mm. Aunque muchos presumen de estar libres de ciertos filtros tóxicos para el medio acuático, pues hay algunos que los tienen y tienen esos efectos negativos, ¿no? Un aspecto a señalar: más de la mitad de los productos tienen microplásticos y solo 4 de los 14 tienen materiales reciclables en su envase. Es decir, sí, también tenemos en cuenta ese componente medioambiental, porque hay que ser muy conscientes de que efectivamente hay que, bueno, pues realizar un consumo sostenible, pero que a la vez sea seguro, ¿no?
Uh-huh. Para las personas, Enrique, que nos están escuchando y quieran ver ese listado, ¿lo pueden ver a través de la página de OCU?
Efectivamente, www.ocu.org, y aquí pueden acceder a esta información que nosotros ponemos a disposición de los consumidores, que entendemos que es útil, y sobre todo lo que queremos insistir en el mensaje de la necesidad de utilizar estos productos cuando tomamos el sol, una cuestión, bueno, pues que tomar el sol sin la protección adecuada pues aumenta de forma muy importante el riesgo de tener problemas de cáncer de piel.
Eso es.
Esto es así, esto es una realidad.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues usando crema fotoprotectora, y por eso nosotros realizamos cada año este estudio para proporcionar información veraz sobre la naturaleza y características de estos productos, insistiendo y poniendo en evidencia que la seguridad no es cara, que se puede elegir un buen protector, como pone en evidencia este estudio, y luego pues queremos recordar que esa necesidad de aplicarlo con generosidad, con alegría, que no falte.
Eso es.
¿Por qué? Porque es muy importante para que sea eficaz, pues repetir cada 2 horas después de bañarte, al hacer deporte, estas indicaciones que muchas veces son machaconas, que son necesarias. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud.
Desde luego. Pues Enrique García, portavoz de OCU, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Yo siempre sigo al pie de la letra aquello que recomendáis, y de hecho no tengo ninguna queja, así que si quieren los oyentes seguir vuestros consejos, de ellos depende. Enrique, protección y nada, a liberarse del calor, ponte bajo sombra y lo que sea. Algo fresquito.
Muy bien.
Un beso.
Muchas gracias, como siempre. Un saludo.
Hasta luego, Enrique. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Todo el mundo sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Són les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Els bombers ja donen per estabilitzat l'incendi de Paüls, que ha arrasat més de 3.300 hectàrees, el 35% de les quals del Parc Natural dels Ports. Han estat 2 dies de feina sense descans pels serveis d'emergències, tot i que encara queden moltes hores per endavant fins poder-lo controlar i extingir completament perquè hi ha àrea cremada que es troben zones molt complicades d'arribar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'escenari ja és molt més optimista i un símptoma de que la situació ha millorat és que s'acaba d'aixecar l'últim confinament que quedava a la població de Paüls. Ja no hi ha cap ordre de confinament a la zona, tot i que sí que es demana prudència, perquè els bombers i els serveis d'emergència hi continuen treballant, tot i que es començaran a reduir efectius. Aquesta nit encara estaran molt pendents en detectant punts calents, doncs, per evitar que revifin. I amb la situació doncs ja molt més tranquil·la, és moment primer d'esclarir les causes d'aquest incendi. Els bombers descartarien causes naturals, però això ho acabarà de confirmar la investigació, i també és moment de començar a fer balanç de les destrosses que ha fet el foc a la zona. L'alcalde de Paüls, Enric Adell, reconeix que l'impacte visual doncs és molt colpidor i marcarà la població durant molt de temps, i el que sí demana és que es treguin lliçons del que ha passat i comencin a canviar coses en termes de gestió forestal.
I l'únic positiu de l'incendi és que no ha hagut cap víctima mortal. És l'únic positiu, tot l'altre és negatiu. I ara això ens ha de servir per reflexionar d'una vegada, no per a parlar-ho ara, no per a començar una comissió, no per a començar no sé què, si ho hem de començar tot, i el paper tot ho aguanta. Però hem d'acabar materialitzant actuacions. Ja fa massa temps que ens avisen i ja fa massa temps que estem a les portes de tindre una gran desgràcia. L'important és que això servisca per a canviar polítiques, canviar dinàmiques.
Molts ramaders i propietaris de finques o explotacions a la zona de Paüls respiren ja una mica més tranquils. Molts reconeixen que havien vist perillar els seus negocis. Però és que hi ha un altre tipus d'activitat, que és la turística, i que ja s'ha començat a ressentir per culpa d'aquest incendi. La Joana, per exemple, té 2 cases turístiques i li han plogut les cancel·lacions. Confien que quan passi el xoc inicial, doncs aquesta situació millori.
Cancel·lacions n'he rebut moltíssimes ja. El mes d'agost, francament, el mes d'agost ha anul·lat quasi de tot. Que siguin una miqueta solidaris, perquè... Però bé, suposo que ara ha de passar això, ha de passar el xoc, i després la gent pues, ja farà la seva valoració.
I afegir només que els bombers han estabilitzat també un incendi forestal i de matolls aquesta tarda a la zona de la pujada dels Polvorins, a Girona, i que ha cremat una mica més d'una hectàrea de terreny.
Els familiars de la Montse Aguilar, que és la treballadora del Servei de Neteja de Barcelona, que va morir després de la jornada laboral, denunciarà l'Ajuntament i l'empresa concessionària si l'autòpsia demostra que la causa de la mort va ser un cop de calor.
Sí, la família denuncia que ningú de l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb ells, ni els ha donat el condol. La Clara és la seva germana i assegura que la Montse no tenia cap patologia prèvia. Aquell dia ja havia manifestat a la seva encarregada i també a alguns companys que no podia més amb la calor.
Creemos que su responsabilidad como encargada al encontrarse mi hermana mal, como le dijo que estaba muy mal, era llevarla a un centro médico o llamar a una ambulancia. Ella trabajó a 36, 37 grados a pleno sol en la zona de Capellans, que es el barrio Gòtic, con una ropa de 100%, el jersey es 100% poliéster, material para hacer abrigos y en horas de invierno, no transpiran. Habló con varios compañeros cuando llegó y ya llevaba un par de días diciendo que ella no se encontraba bien, que le estaba agotando la calor.
Les condicions en les que estava treballant la Montse ja les havia denunciat prèviament el sindicat CGT davant Inspecció de Treball diverses vegades, i en l'última setmana s'han comptabilitzat 8 cops de calor en el mateix servei de neteja. El Ramon San Blas, que és delegat de prevenció de CGT a l'Ajuntament de Barcelona, assegura que l'empresa no ha introduït cap millora, tot i l'anunciada revisió de protocols.
En aquests dies també que hem estat en contacte amb els companys i les companyes de neteja viària i d'altres serveis de FCC Medio Ambiente, que presten els seus serveis a la ciutat de Barcelona, no tenim constància de que cap treballador hagi rebut aquestes mesures addicionals que va anunciar Laia Bonet.
Doncs perquè no torni a passar, pel proper dimecres la família ha convocat una concentració davant la seu de l'empresa per denunciar aquesta situació.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Doncs aquí tenim la informació esportiva amb el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Bona tarda a tothom.
Comencem parlant del Barça, que comença ja a mirar la pretemporada.
Sí, falten 4 dies. Recordem, diumenge vinent, dia 13 de juliol, comença la pretemporada 2025-2026 del Futbol Club Barcelona, però el degoteig de nom ja a Camp Barça comença. Mira, millor que jo que t'ho expliqui el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert, van tornant alguns jugadors. Ahir vèiem a Joan García entrenant per primera vegada com a jugador del Barça, de fet amb la roba d'entrenament, la nova equipació de la propera temporada. I ara hem vist avui a Ronald Araujo i Héctor Fora, el lateral dret i el central, que volen tenir minuts, volen tenir protagonisme i avancen la seva tornada. Recordem que els jugadors estan citats diumenge per passar les proves mèdiques, tota la plantilla. I a més, dilluns faran doble sessió, només començar, doble sessió dilluns 14 de juliol a les ordres de Hansi Flick. I avui la curiositat és que Ronald Araujo, al sortir de la Ciutat Esportiva, li preguntaven: et quedaràs al Barça? I ell deia que per ell sí, que ell vol quedar-se. Recordem que Deco ja en anteriors entrevistes ha dit que aposten per Araujo pel futur, però que sobra un central, apuntant, evidentment, a Andreas Christensen i una possible marxa.
Gràcies, Víctor. Joan García, Ronald Araujo i Andreas Christensen, que s'han posat a treballar avui a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona.
I avui, Marc Síria ha estat avui protagonista a Sportscope.
Sí, un economista de nivell, reputat, i que apunta, veurem, a presentar-se a la presidència del Barça. Falten 365 dies, un any, perquè hi hagi eleccions a Can Barça, i avui en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra li hem preguntat.
Ja sabeu que jo porto molts anys des de estar el 2015 amb el Jan. Jo he passat per ser partorrosseïsta, laportista i sóc del Barça, vale? Per tant, en parlarem, i queda un any, queden moltíssimes coses, i jo seguiré proposant solucions, i la meva intenció ara és simplement ajudar, perquè crec que estem en una situació en què s'ha de proposar.
Proposar. Veurem si es proposa o es posposa com a president del Barça en un any eleccions al Futbol Club Barcelona. Li hem preguntat també per aquest refinançament del 40% del deute de l'Espai Barça.
I parlem del nom propi de Javi Puado, perquè ha estat protagonista avui a l'Espanyol.
Perquè ha presentat aquesta esperada renovació fins al 2030. Tots els detalls amb Raül Urgell.
El capità ideal és el nom que ha volgut utilitzar el club per l'acte de renovació de Javi Puado. El jugador ha volgut transmetre l'estima que té el club, explicant que està molt content i orgullós per estendre el seu contracte amb l'Espanyol. Tot i els rumors que hi havia per part d'altres clubs, Javi Puado sempre ha tingut clar el seu futur. El davanter, que ha dit que es veu amb ganes de fer molts gols, també ha parlat sobre el seu contracte, perquè Javi Puado no només es veu jugant a l'Espanyol fins al 2030.
Tant de bo. Jo sempre ho he dit, que estic molt còmode aquí. És que és casa meva, sempre ho dic, però és la veritat. I tant de bo pugui ser one club man, òbviament.
Per quedar-se ha d'haver-hi un projecte. Vol que l'Espanyol es consolidi a primera divisió. Puado ha dit que l'equip ha de fer un bon any perquè el club està fent molt bona feina amb els fitxatges.
Gràcies, Raül. Un Javi Puado que ha fet avui el primer entrenament amb el conjunt blanc i blau. També l'Espanyol és notícia perquè ha presentat la segona equipació, color beix, amb el coll i les mànigues blaves. Tenim una cita, tu i jo i la resta d'oients, a partir de les 9 de la nit amb la semifinal del Mundialet Real Madrid-PSG, des de mitja hora abans, 2:15, al tiempo de juego de la Copa. El teu estimadíssim Luis Enrique, clar, hi ha molta rivalitat, de campió d'Europa, el Real Madrid, ex-culé, Luis Enrique.
Sí, gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartí vestuario, como pueda ser el señor Butragueño o señor Porranchendo, Miguel Porranchendo, Pirri, hay muchas personas que todavía... Y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportinguista, Así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
El Luis Enrique, quin artista, eh? Luis Enrique Martínez. Tens l'últim minut per arribar a les 8 del vespre. T'explico que el Girona ha presentat avui la segona equipació de cara a la nova temporada, de color groc, i en bàsquet, el pivot suec Simon Birgander torna al Joventut de Badalona després de dues temporades fora de jugar a l'UCAMP de Múrcia. Signa per dues temporades més una tercera d'opcional.
Doncs més informació a Esports Cope i al llarg de la programació de Cope Catalunya i Andorra. Albert Diet, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Montse, que vagi molt bé.
I fins aquí ha arribat la linterna d'avui. Ja sabeu que tornem demà a la mateixa hora. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i la informació continua amb la linterna d'Àngel Expósito i tota l'actualitat. Que acabis de passar un feliç dia i demà aquí a la mateixa hora t'espero. Fins demà.